Són les 9:22, les 4:22, com us hem avançat. Tenim amb nosaltres aquí a l'estudi en Javi Serra, vicepresident segon i conseller d'Economia, Territori i Infraestructures, per parlar d'un munt d'assumptes. Molt bon dia, conseller.
Hola, molt bon dia.
Gràcies pel seu temps. Primer de tot, el vial d'Escopinar. Sabem que les obres en el Ferm i les modificacions de la carretera de l'anomenat Maryland, no?, que porta Escopinar des de la carretera principal, no començaran fins al pròxim hivern. Estem parlant del 2026/27. Bé, expliqui'ns un poc, perquè en principi estava previst començar aquest hivern.
Sí, estava previst començar aquest hivern i de fet podrien començar aquest hivern, però no podrien començar just acabar d'ara la temporada. Per què? Perquè es van presentar el pla especial que defineix la zona com ha de quedar i llavors tenen que, bueno, té que anar a la CTA i es tenen que fer tota una sèrie d'informes per part de policia, per part de mobilitat, per part d'infraestructures, és a dir, es fan tota una sèrie d'informes en les quals es valora el pla aquest i es proposen, si compleix primer la normativa i segona, pues, millores que es consideren oportunes. Què ha passat? Que han considerat que hi ha d'haver millores. Millores, sobretot, i principalment pues, en temes d'aparcament. També han fet moure la cera que estava a una banda i que suposava que hi havia molts de passos de vianants i consideraven que era un perill, pues, es canvia de banda perquè aquesta cera estigui més a la part on té que baixar la gent, on estan les edificacions, i per tant dona més seguretat. És a dir, això que suposa, a part de també s'ha estructurat una mica la mobilitat interior. Què suposa això? Que tenen que modificar el projecte. I modificar el projecte d'un temps i llavors s'ha de tramitar per part de l'administració la continuació d'aquest projecte. Com he dit, podria otorgar-se la llicència aquest hivern? Sí.
Però ens quedaríem a mitges, no?
Però quedaríem a mitges de les obres. I començar unes obres a una zona 100% turística i deixar-les a mitges es considera que és més contraproduent que deixar-ho després de la pròxima temporada i, per tant, poder fer-les durant aquell hivern, perquè necessiten 6 mesos per poder fer les obres que hi ha plantejades allí, que són molt importants.
Recordem que en el darrer ple va haver una proposició aprovada per unanimitat de Gent per Formentera per ampliar la ruta 23 de les Rutes Verdes, que connecta, doncs, per entendre'ns, l'aparcament de la Gitana, avui en dia, el quiosquet, amb la zona aquesta d'Escopina. Això intervé, diguem, en aquesta modificació del pla especial?
A veure, això no és una modificació substancial i, per tant, no suposaria un problema.
D'acord.
Sí que és veritat que se'ls està traslladant aquesta informació per, diguem, afegir aquesta via cicloturística per allargar-la, que ve de la zona de Desarenals enllaça, però això ja estava també previst dins el pla aquest, que tenen que cedir el que era el camí vell que seguia cap a Escaló del Mort. Per tant, a nosaltres no ens suposa un problema principal en què se pugui incorporar això d'aquí. No fa retrasar més aquesta feina, però com que ja estan treballant-hi per adaptar totes aquestes millores, pues ja s'inclou aquesta.
Molt bé, això qui ho paga, per cert, tota aquesta modificació, els canvis de vorera, el Ferm, que fa tant de temps que, doncs, demana la població?
Clar, hi ha que pensar que moltes vegades ens ataquen a nosaltres l'administració de tenir aquest carrer que estigui en aquesta situació, però en aquests moments hauria que pensar que encara és de la propietat i, per tant, fins que no facin les obres que tenen que fer i cedir-ho en el Consell, doncs, per tant, ells són els que haurien de ser responsables. Qui és que fa aquestes obres? La propietat. La propietat té que fer totes
les obres. Que és el Riu La Mola? O...
Bueno, el Riu La Mola, Maryland i altra gent. Però, diguem, ells són els encarregats de tenir que fer aquesta obra i llavors cedir-ho, o sigui, el que es diu urbanització de la zona Escopinar, i cedir-ho en el Consell. Ja està previst així en les normes de 2010 i, per tant, té que fer-se així. Sí, volia aclarir una cosa, perquè pareix ser que no queda clar i que ens tornen atacants en que varen fer les obres. Les obres de riu es varen emparar perquè en el seu moment, el 2016, se li va permetre connectar a la xarxa clavegaram, sense haver fet secessions, sense haver fet escarrers, sense haver fet res. En aquell moment, ja per Formentera, els hi varen permetre connectar-se a clavegaram. Això ha permès que amb un acord de la Comissió d'Ordenació Turística 2018 se'ls hi pogués otorgar el permís per poder reformar l'hotel sense haver fet el pla especial. És a dir, que vull que quedi molt clar que és una conseqüència d'altres actes, d'altres legislatures, que s'ha pogut fer la reforma. Que estem en contra? No. I això de la reforma express, quan ve d'un acord, d'una sol·licitud 2016 i un acord 2018, que diguem que és una reforma express, doncs, home, no crec que sigui l'odient. A més, el més important, la llicència aquesta la va atorgar per presidència doncs a finals de 2024, és a dir, no va ser la Unió, sinó va ser el senyor Córdoba.
Bé, vol dir la llicència d'obres de l'Hotel Riu.
Exactament.
Molt bé. Bé, o sigui, que quedi clar, la reforma de tota aquesta zona d'Escopina la porta a terme el conglomerat de propietaris i una vegada estigui feta amb les millores a la superfície, les millores en els canvis de vorera i mobilitat, que ho faran més segur, més passejable, per entendre'ns, una vegada estigui això fet, sí que se cedeix aquest espai al Consell de Formentera.
Exactament. El principal és tenen que fer també unes cessions terrenys, però el principal i primordial que han aconseguit, per almenys amb aquestes actuacions i amb aquests informes, és que aquesta part que tenen que cedir o que tenen que fer d'aparcament de la zona just de l'entrada cap a aquestes crucedien que ve de l'hotel de dalt, doncs hi ha tota una zona que abans era aparcament en línia i ara serà aparcament en bateria. Significa que duplicam aquella zona d'aparcaments. És una zona que és molt complicada perquè en les normes està definit el que tenen que cedir i per tant no poden créixer més del que hi ha. Però per almenys hem aconseguit que dins el percentatge que ens deixa de marge pugui créixer amb aparcaments.
Molt bé. Bé, ja que estem a la carretera, doncs seguim, va, seguim circulant, perquè doncs sabem que el Consell de Formentera té previst impulsar una intervenció de millora del ferm a la carretera principal des de la Sabina fins al quilòmetre 4, més o menys la benzinera de Sant Ferran, la de Can Rita. Això és una intervenció pressupostada amb 2,7 milions d'euros. Ens van informar des del Consell que aquest conveni de carreteres que va signar en una junta de govern al govern de les Illes Balears per aprovar una partida de 2 milions d'euros pel Consell s'invertiran aquests 2 milions d'euros amb aquesta reforma. Per tant, queden aquests 2 milions que paga el govern, els 700.000 euros que assumeix el Consell de Formentera per fer aquestes millores, no només en el ferm, sinó també en seguretat, per exemple, en encreuaments tan controvertits com el de Porto Saler. Se sap quan començaran aquestes intervencions?
Mira, estem acabant tot el tema administratiu. És a dir, el conveni es va aprovar, diguem, per part del govern balear, en Consell de Govern, en el Faro de Mola,
sí.
Estan fent la fiscalització. Això significa que una vegada fiscalitzat, ja ens han passat perquè nosaltres ho puguem aprovar també per Junta de Govern i es pugui firmar aquest conveni. Hasta que no el tinguem firmat no podem treure licitació, que això és el que estem accelerant al màxim, tenim relació contínua doncs, amb el seu govern balear i bueno, ahir precisament ens varen donar entrada ja oficial de l'acord i des conveni ja fiscalitzat, que nosaltres ara hem d'aprovar. Nosaltres anem fent les passes igualment de l'expedient de la licitació per deixar-ho tot complet, que en el moment que es firmi aquest conveni es puguen licitar les obres immediatament. Està clar que el fet que no estigui firmat el conveni ens està retrasant. Anem a marxes forçades perquè la rehabilitació d'aquesta carretera sigui una realitat. Des de la Sabina, hasta, efectivament, la gasolinera d'allà a Sant Ferran, i no anàvem hasta Sant Ferran perquè el tram entre la gasolinera i Sant Ferran es té que obrir també pròximament per canviar sanejament.
Això és important assenyalar-ho, perquè alguns taxistes ens han dit, home, justament aquella banda està bastant perjudicada.
Nosaltres hi farem igualment, per compte nostre, també actuacions com van fer a principi d'aquest estiu, que van tenir que fer actuacions d'urgència per poder passar la temporada, però, diguem, la causa per la qual paràvem a la gasolinera de Sant Ferran és perquè d'allí fins a Sant Ferran, dins el projecte de substitució de tot el clavegram de Silla, o diguem, del més antic, es té que substituir aquell tram. I, per tant, consideràvem que no tonteria acabar les obres fins a Sant Ferran
i tornar a obrir. Queda clar. Però no m'ha respost la pregunta, conseller. Quan, després d'aquests tràmits administratius aprovats per la Junta, felicitats, etcètera, quan calcula que podrà fer-se aquesta intervenció?
Jo crec que abans de 2 mesos no podran començar, si no són 3, perquè tot el tràmit de licitació és lo engorrós i el que ens desespera, per almenys jo com a polític, me desespera el que suposa tota una tramitació de qualsevol expedient administratiu dins administracions.
Però bé, la idea entenc que és que estigui començada aquesta intervenció i conclosa abans de la pròxima temporada turística?
Això és el que es pretén, sí, sí.
Perquè això, quina execució té quan... Això ja no ho saben encara.
Bueno, sí, més o menys el projecte posa execució, no recordo exactament si eren uns 5-6 mesos, anàvem en sus plaços molt, molt justos, però bueno, si cal accelerarem al màxim en col·laboració amb l'empresa que li corresponga fer l'obra per poder accelerar al màxim les seves feines.
Home, execució de 5-6 mesos, si començam el d'aquí 2 mesos, ens plantem ja al juny pràcticament,
Bueno, és abans. Teníem previst més o menys els comptes que per just principi temporada estàssim acabats o pràcticament acabats.
Molt bé.
Però bueno, jo crec que l'important és que després de quasi 18 anys s'hi actuarà, perquè sabem que està tota acribellada. Com has dit, hi ha punts que són molt perillosos, com el punt de Porto Salat, que també hi farem una petita solució. És que es té que actuar d'una forma integral, no fent els apedassats com està fent fins ara o com s'està fent fins ara.
Parlant d'una actuació integral sobre la carretera, el conveni de carreteres amb l'Estat, que l'altre dia em sembla que el diputat Llorenç Córdoba ens deia que estava valorat en uns 30-35 milions d'euros, el que faria falta per renovar la carretera de veritat, fer una intervenció, diguem-ne, integral, holística, sobre la nostra xarxa viària. Vull dir, és viable pactar-la amb l'Estat? Ho dic perquè des de l'Estat ho contemplen o assenyalen que la inversió en carreteres està integrada dins del REP, el règim especial de Balears?
Bueno, ja començàvem igual com una mica com el tema dels menors, no? Si és immigració, són menors, el tema de... Entonces, aquí pues, també el mateix. Nosaltres considerem que és l'Estat qui té que assumir aquests costos, com va fer ja antigament, amb un primer conveni que hi va haver en el seu moment, que va acabar el 2015, i considerant que té que ser l'Estat. L'Estat pues, diu que no, que té que ser la comunitat a través de REP, i aquí pues, uns i els altres. Nosaltres, com bé hem fet, i com l'altre dia també vàrem insistir en el plenari, nosaltres reclamam a uns i els altres. Però, bueno, per almenys el govern balear s'ha aquí posat damunt la taula un sol per començar. Per almenys per enguany tenim els 2 milions d'euros que hem aconseguit, i per l'any que ve veurem a veure el que podrem aconseguir. Però tenim una primera passa molt grossa, i la PM820 és la que està pitjor. Que està pitjor de totes, les que hem d'actuar ja, a més, urgentment. I per almenys tenim aquests sous per fer-ho.
Escolti'm, el Pla de Mobilitat Sostenible es contempla una transformació total de la carretera principal, amb un disseny que porta més seguretat als ciclistes, ara mateix relegats a un carril bici que en realitat és el voral de la carretera. No? El projecte comprèn 2 carrils dels cotxes per una banda, una mitjancera i els 2 carrils de bici per l'altra. Això entra, diguem-ne, a dins dels seus plans?
No. I expliques per què. És a dir, inicialment sí que és veritat que el pla de mobilitat sostenible està en aquests termes, però ha que tenir en compte, primer, segons els càlculs fets pels propis tècnics, és a dir, en la disponibilitat que tens tu de la via, la qual és propietat del Consell, no hi cap. És a dir, el que es plantejava, carrils, més has de fer una zona de separació, que llavors té un àmbit de... que t'enganxa un tros a cada banda, que no hi pots fer-hi res. Més llavors carril, bicicleta, més tal, no cap dins l'ample de calçada, que és propietat de la institució. Què significa això? Que hauries de començar els pedients d'expropiació, tindries que fer reforç d'aquelles zones que amplies, és a dir, no arribaríem... Bé, primer, no teníem prou sols per fer-ho, i segona, tardaríem anys a poder fer aquestes obres. Per tant, l'urgència és la seguretat de la gent de Formentera, l'urgència és la seguretat de la via, l'urgència és l'imatge que estan donant a nivell també turístic i no només dels residents de Formentera, que són els que més transitem per aquestes vies i que més ho pateixen, i nosaltres hem prioritzat això per damunt de fer aquella modificació que suposa uns expedients que, com he dit, administrativament són molt engorrosos i que suposaria ara pues, fer una sèrie d'expropiacions que tardarien molt de temps i que no donaria temps a poder executar les obres.
Sí, però el carril bici, la veritat, molt segur no és,
A veure, el carril bici que sabem que tenim a les nostres carreteres és bastant ample, però també tenim un avantatge a Formentera, i és que tenim moltes vies alternatives. I és allí pues, on tenim totes les rutes verdes, on tenim moltes rutes de les quals moure el trànsit per a aquestes zones de bicicletes i, si volen, els vianants, i per tant tenim alternatives que altres bandes quizà no tenen. Nosaltres també tenim una limitació, que és el territori, és a dir, que hem d'anar molt alerta també amb això.
Escolti'm, altres coses. Ahir el Consell va informar doncs, que ha dictat una resolució de demolició obligatòria per una ampliació i un annex construït sense llicència urbanística a la zona d'Escap de Barberia. A més, doncs, el Consell proposa a l'empresa promotora una sanció econòmica de gairebé 300.000 euros, és a dir, el corresponent al 275% del valor de les obres executades sense llicència. Expliqui'ns un poc, vicepresident, conseller, no? Quin és el que vol que quedi clar amb aquest tipus d'actuacions del Consell?
Bueno, el més important és que s'han fet una sèrie d'obres bastant greus, bastant grosses, amparades segons la normativa, i per tant el Consell de Formentera doncs, va actuant sobre aquestes obres en tots els àmbits. Ja vaig comentar en un moment que hi havia bastants expedients de tema disciplina urbanística que estaven pendents de resoldre, anàvem treballant a poc a poc i així també van entrant de nous en els mitjans que tenim, que això doncs, també hi ha que donar les gràcies a tot el personal que tenim, que fa una feinada per dur això endavant i que, doncs, bueno, també com han comentat, doncs, cada expedient que anem traient anem intentant que la gent doncs, tinga la sensibilitat del que suposa Formentera i que per tant no tot pot quedar impune i si en algun moment, doncs, com us ha passat en aquest cas, doncs, per dos dies va acabar el pla, es pot tornar a reprendre, es va tornar a reprendre.
O sigui, va caducar l'expedient de demolició i el veu tornar a iniciar.
I es va tornar a iniciar i en aquests casos doncs, també s'ha arribat en aquesta proposta de sanció que, bueno, que ara és la propietat qui té que assumir.
La sanció de 300.000 euros és la propietat o és la promotora que fa l'obra la que assumeix?
En principi és la propietat, és a dir, ells entenen que...
En la comunitat del Consell parlava de la promotora.
Normalment, a veure, la responsabilitat normalment sol ser dels dos, no? De la promotora és qui ha fet sobre, al final la propietat normalment és la promotora, diguem, d'aquestes edificacions. També hem d'anar alerta moltes vegades que depèn de quin tipus d'obres, inclús la constructora pot ser la que sigui també perjudicada en aquests sentits, no? Però la promotora, diguem, és la que ha sol·licitat la llicència, la que està fent aquestes obres, que segurament és la propietat d'aquella edificació i és la que és responsable de pagar aquest import.
Bé, escolti, em diu que té bastants expedients de disciplina urbanística, entenc jo que són relatius a això, a obres il·legals, ampliacions, diguem-ne, fetes així d'estranquis, que estem parlant de què? Arriben a 10, són desenes, són centenars?
Bueno, quan vàrem començar hi havia aproximadament un centenar, s'ha anat reduint, perquè també, és a dir, el que intentes és que la gent, per la seva compte, sigui capaç de voluntàriament restablir la legalitat. Dins d'aquests centenars hi ha coses importants, sí. Com pugui ser això, hi ha coses molt petites que són molt fàcils de restablir i que majoritàriament pues, se dona aquesta facilitat perquè es restableixi i es tanquin aquests expedients. Però bueno, és una feina també, com he dit, que en els mitjans que tenim, ens queda molta feina per fer. Esperem que varen tenir, pues, va fer que no sortís tota la feina en la rapidesa que voldríem, però ja t'ho dic, tinc que donar les gràcies, insisteix molt en això, a tot el personal que tenim allí, tant disciplina, urbanisme, o per almenys de les àrees que ho porta, que treballen pues, a marxes forçades per poder treure tots aquests expedients, des del primer administratiu, fins a tècnics, juristes, tots.
Déu-n'hi-do les àrees que porta, urbanisme, territori, economia... Avui no parlarem dels pressupostos perquè seria molt llarg, però entenc jo que ja hi haurà començat a treballar, no?
Sí, ja han començat a treballar, han començat a demanar totes les àrees pues, que volen millorar, que volen invertir, i amb això pues, llavors ens ajuntam, intentam fer, pues, veure què és el que cap en els sous que tenim, i també pues, mosquer la feina de parlar en suposició per arribar a acords que siguin factibles per Silla Formentera.
Molt bé. Escolti, un parell de temes patrimonials. La finca de Cases Ferreres, s'ha aprovat el projecte bàsic i executiu, en aquest cas per la construcció d'una casa d'eines amb vestidor i banys públics. Bé, Cases Ferreres, diguem-ne que és, entenc jo que és una cursa de fons, no?
Cases Ferreres anam també en plaços molt justos, venen també per fons europeus, i per tant està dividit en dos, el que és la rehabilitació de la casa, la posada en marxa també de la finca agrícola, és a dir, de donar-li el valor agrícola, i llavors pues, té una petita ampliació en la qual pues, hi ha la casa de peros, hi ha els quartos de bany, que la casa actual pues, bueno, té una edificació annexa que es lleva i es deixa la casa, per valor patrimonial que té, pues, es deixa tota sola, diguem, i aquesta ampliació es fa separada de la que té ara, que estava ferrada. I una petita zona on tenir magatzem, és a dir, si al final tens una finca agrícola, fas una cisterna també, si tens una finca agrícola doncs has de tenir les ferramentes d'alguna banda, has de tenir una cisterna per tenir aigua per la finca i bueno, serà també un espai polivalent per les associacions, per donar a conèixer també totes en els escolars i en els boixos nostres de Formentera doncs, el que és el camp. És a dir, té que ser un espai que ens serveixi per diferents coses. Inicialment també hi anava, en el seu moment, doncs, un observatori els fondos no mos arribaven, entonces han fet també una zona, una plaça també que es pugui tenir, per això deia que també hi ha un petit magatzem on es puguen guardar diferents aparatos, però han fet una plaça doncs, a qual també es puguen instal·lar aquests aparells mentre el dia demà puguen fer ja definitivament també un observatori. Han fet un projecte que sigui polivalent, que sigui per diferents usos, però el ús principal i en el qual estan treballant és la recuperació de la finca agrícola i poder ensenyar doncs, aquests valors a totes els lots de Formentera.
De totes formes, això entenc que va per llarg perquè de moment s'ha aprovat el projecte bàsic i executiu, quedarà després bé, doncs, licitar les obres, fer-les, això deu anar per anys, no?
No. Estan parlant de que una vegada aprovat el projecte estan fent tota la documentació necessària i sortirà a licitació en els pròxims mesos. Com dèiem, la licitació doncs, està entre 2-3 mesos mínim, allí estarà les obres fetes.
Per cert, com va la licitació de la reparació dels degots de la coberta de poliesportiu?
Estàvem en fase d'ofertes, crec que les ofertes ja s'han presentat, ara està en fase d'esmena.
S'hi han presentat empreses, diverses?
Sí, quantes? No sé, ara crec que eren dos empreses, crec.
Sí.
Entonces ara està en fase d'esmena, és a dir, s'ha obert la primera part, que és la documentació, i bueno, pues està en un pas de que ja s'adjudiqui, segons ja s'obri pues, en la següent mesa de contratació, doncs ja s'obrin les ofertes, a veure quina és la millor considerada, i es pugui fer l'adjudicació ja, i es pugui d'una vegada per totes arreglar els degots que fa més d'una dècada que hi són, pràcticament des que es va fer el poliesportiu, i que ha de suposar ja que quan hi hagi pluges, com ens ha passat aquests dies, doncs no tinguem una altra piscina a Formentera.
Això què vol dir, més o menys? Quan podrien començar les obres?
Jo crec que podríem començar aproximadament en un mes.
En un mes les obres i després que període d'execució, un parell de mesos? O...
Sí, màxim.
Molt bé, estem repassant diverses infraestructures de reforma o de rehabilitació, en aquest cas amb el conseller del RAM. Escolti'm, fa un parell d'anys, ja estava revisant la hemeroteca, vam fer-li una entrevista, just quan entrava el govern, no? I vostè ens deia llavors que no podíem normalitzar que les llicències d'obres tardessin 3 o 4 anys. Sent realista, conseller, quan estem ara mateix?
Sent realistes, hem reduït una mica els plaç, però segueix sent molt llarg. El fet de que, torno a repetir, no me n'amac, jo crec que sempre he intentat ser el més sincer possible, el fet de que hi hagués hagut la crisi que hi va haver, va paralitzar el ritme de resolucions i l'esforç que estava fent tot el personal de la casa. Això va fer pues, que, junt amb que va quedar sense lletrats l'àrea d'urbanisme, pues, al final es paralitzés aquella àrea durant 6 mesos mínim, des de que va estar el senyor Córdoba allí, i que una vegada hem tornat, pues, hem tingut que retornar a reprendre el sistema de funcionament que duem, hem tingut que tornar pues, la moral del personal de la casa en general pues, ha que reconèixer que no estava en el millor moment, havent patit el que varen tenir que patir, i, però bueno, a poc a poc hem tornat a posar-nos en ordre. Sí que és veritat que nosaltres ara estem en dos tècnics menys, que això també ha fet que encara pues, anem una mica més endarrere, i tenim una enfeinada per fer. Estem en su tema de treure ja la plaça d'un tècnic més i buscant opcions per poder donar sortida a tots els expedients quan abans les xifres encara no són bones i tenim molta feina per davant.
Encara estem a uns 3 anys, 4?
Sí.
Bé. Escolti'm, ja per acabar, conseller, inundacions a la Savina ahir, no? Van caure 40 litres, va ploure massa o cal adequar les infraestructures de la localitat portuària?
Bueno, jo crec que hi ha unes zones que són complicades. Unes zones complicades és precisament la Savina. La Savina, doncs... Hi ha hagut dues zones que s'han mig inundat, per dir-ho d'alguna manera. Mm. Hi havia una zona on els clavegrams pues, no funcionava el bé que tenia que funcionar, el van taponar i, per tant, van generar que és el carrer Ponent, i l'altra és l'avinguda
Mediterrània,
o més bé el carrer Madrava, que és el que segueix...
El darrere, no?
Darrere, diguem, el que es veia a Bellavista i sí, tota aquella zona. Sí. que sempre, per el que m'han comentat els tècnics, doncs allà hi ha molt poca pendent. Passa una miqueta com a Eivissa. Ara posaré l'exemple d'Eivissa. Eivissa, sí. El problema és que està dins un fondo, talment el que és ciutat, allà de Borsport. I llavors baixa totes aigües a muntanya, baixa allà i sempre han tingut problemes. A pesar de que antigament doncs, hi havia doncs, unes sorties més cap al port que permetien que l'aigua evacués una mica més, anava cap a les feixes i allí també hi havia sorties cap al port. Però aquí ens passa una mica el mateix. La Sabina està molt esfondrat, quan va fer esclavegram, la substitució també tenia molts de problemes per poder donar-li la pendent mínima, per poder seguir en les pendents que marca la normativa. I passa allí el mateix amb això. Hi ha una sèrie de carrers que tenim algun petit problema. El carrer Ponent crec que és més fàcil de resoldre, doncs el carrer Madrava és més complicat de resoldre, però hem de buscar-hi solucions.
Bé, el Madrava, recordem, per fer-nos una idea, si el que passa allà darrere el Bahia, on hi ha IB3, per entendre'ns.
Exactament, aquest tros de carrer.
Molt bé. Bé, la Sabina és massa plana, és així, i aleshores el que ens diu el conseller és que bé, doncs el carrer Ponent és més fàcil de resoldre i el carrer Salmadrava és un repte, però bé, de moment no hi ha projecte ni hi ha res, però en principi el que ens diu és que si volen posar mans a l'obra.
Sí, bueno, hi ha que buscar-hi alguna solució. Fa anys que també els veïns ho reclamen, ja, a pal de fa anys, abans de que legislatures anteriors ja feien escrits demanant aquesta solució, i haurem de posar-hi alguna solució. No és fàcil. No és fàcil, però anem a veure si són capaços.
Vicepresident i conseller Javi Serra, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, quan vulgueu.